Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Ja hem acabat la marató electoral. Sembla ser que no tindrem eleccions per un llarg període de temps. O no? Ja se sap. Això hauria d'agafar el gust a votar i, bueno, vés a saber què farem. Bé, de moment descansem. Avui tindrem de convidat el president del Centre Excursionista, l'Àlex Ortiz, per a que ens comenti l'actualitat del Centre Excursionista, aprofitant que el passat mes de maig va haver l'Assemblea Anual de Socis. També ens acompanyarà l'Edu Vendrell, amb la seva secció d'escalada. El Nil, doncs, ens comentarà l'actualitat, com fa habitualment. I sempre, abans de totes aquestes seccions, començarem fent un repàs de les activitats del Centre Excursionista d'aquest mes de juny i de juliol, el proper mes de juliol.
Camins del Pla i la Muntanya.
El mes de juny va començar el diumenge, dia 2, amb una sortida del cicle Any dels Llops. Es va visitar Rúbies i la Portella Blanca, anant a l'escena del crim de la mort de Jaume Forner.
El diumenge 9 també es va fer una sortida d'alta muntanya, circular per la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, de 15 quilòmetres i 500 metres de desnivell.
El cap de setmana del dissabte 15 i del diumenge 16 es va fer una sortida doble per les feixes del Mascú, Naguara, i el camí del Cel a Riclos.
La projecció que estava pensada pel divendres 28 del Festival de Cinema de Muntanya Torelló, finalment, doncs, es va suspendre i es farà, doncs, de cara a l'últim trimestre de l'any.
Finalment, aquest diumenge tindrà lloc la darrera activitat del mes de juny, que serà d'alta muntanya. S'anirà a Espot, a Caldes de Boí, i hi haurà l'opció de pujar al pic del Portarró. Serà una sortida de 500 metres positius, 1.100 de desnivell negatiu, i si es puja al cim del Portarró, 300 metres de desnivell positiu afegits.
Penseu, doncs, ja, que la propera activitat serà aquest mes de juliol, precisament aquest cap de setmana. El dissabte 6 hi haurà una sortida d'Ornès, a la Noguera, una sortida conjunta amb l'associació Motius de Camarasa, uns 6 quilòmetres i 100 metres de desnivell.
El cap de setmana següent, el dissabte 13 i diumenge 14, hi ha la Transsegre i el Centre Excursionista no tindrà activitat.
El diumenge 21, una activitat d'alta muntanya, i Bon Grande de Bastielles, a la Ribagorça, 11 quilòmetres de recorregut i 950 metres de desnivell.
I acabarem el mes de juliol, el diumenge 28, amb una altra sortida a Unibon Pirinenc, a l'Ibon de Sen, al Sobrarbe. És una sortida de 14 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.
Recordeu que si voleu més informació sobre el Centre Excursionista o sobre les nostres excursions, us aconsellem consultar la nostra pàgina web, www.cbalaguer.cat, o el nostre perfil del Facebook. Us anirem informant de totes les activitats del Centre Excursionista.
Camins del Pla i la Muntanya.
Avui tenim a l'Edu fora de la ràdio, però el tenim al telèfon i ens explicarà una novetat. Oi, Edu? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, per aquesta tarda us volia comentar un parell de cosetes sobre, bueno, a aquesta tardor, sobre la nova guia d'escalada de la Lleida Climb.
Molt bé.
Arboló, tu la coneixes?
Sí, jo la conec.
La conec, ja?
Sí.
Vale.
La conec, soc usuària de la Lleida Climbs i sí, trobàvem a faltar una nova edició.
Vale, doncs pues, ja fins al moment dues edicions, la última és de l'any 2013, o sigui que ja fa uns anyets, i han venut tots els exemplars que els hi quedaven, i a la tardor sortirà la nova guia.
Què ens ofereix?
I amb algunes novetats. Bueno, algunes novetats són, respecte a les guies anteriors, desapareix les zones d'escalada en bloc. Per què desapareixen? Doncs perquè hi havia dues zones. La zona de Cavallers,
sí.
Ja ha sortit una nova guia de bloc específicament de Cavallers, i amb una guia d'escalada esportiva, pues, o majoritàriament és això, escalada esportiva o guia llarga equipada, no té molt sentit deixar les zones de bloc i l'altre. Hi havia la zona de bloc del Cogul, però clar, i s'han donat, aquests anys s'han obert molts sectors nous i clar, tot no hi cap. I llavors, doncs, han hagut de filtrar una mica.
Mm-hmm.
Aleshores, com a novetat, comentar que s'ha equipat molt, molt a Camarasa.
Sí.
I que Camarasa sols ocupa una part important de la guia. Mm-hmm. I després, bueno, hi haurà altres sectors nous, bueno, sectors que ja apareixien ressenyats a l'altre dia i que s'han obert més dies, com per exemple el Sòcol de Narieda, la d'Urgell, mm-hmm. o per exemple sectors nous que s'han obert, que és el que us volia comentar, a Santa Linya, just a sobre de la Cova Gran de Santa Linya.
Mm-hmm.
Quan arribem a Santa Linya, al poble, continuem la pista que va cap al mirador, cap al balconet,
mm-hmm.
i just a la primera bifurcació hem de girar a la dreta i passem per una pista que ens porta que ens condueix al barranc de la Fonfreda,
mm-hmm.
que coneixeu. Doncs allí amagat hi ha un petit sector que s'ha obert recentment i que hi ha 14 vies tirades a curtetes i que estan totes per estrenar. Així mm-hmm. que si algú s'hi vol arribar i vol proposar graus, doncs té feina. Fa una mica de calor per Maria ara, però bueno, aquí queda.
Entenem que la guia es publicarà just al moment que potser començarem a fer més escalades amb aquesta zona ampliada que comentes.
Sí, clar, en aquest sector en concret, les ressenyes de les guies sortiran totes amb interrogant, perquè no és tan nou que no hem anat temps a provar les guies, i per tant els graus són orientatius o orientatius o sortiran amb interrogant.
Mm-hmm.
Però bueno, s'han de provar i és el que quan unes guies s'obren i s'han de provar en una temporada, com s'ha de consensuar grau, no? Dins de les unitats d'escaladors, doncs la gent ha de dir la seva i a veure quin grau poden ser.
Mm-hmm. Molt bé.
Val? I llavors l'altra novetat important serà un dels sectors que s'ha obert a Tres Ponts. Bueno, hi ha el sector de Tres Ponts i just a sobre hi ha un sector nou que s'ha obert ara, que és l'estiu, que és amb tot el dia, que es diu Fontanella.
És amb ombra, has dit, tot el dia.
Sí, és amb ombra tot el dia, però bueno, fa tanta calor que allí també farà calor, però bueno. Aquestes són les novetats.
Molt bé, pues, doncs esperarem il·lusionats aquesta guia nova i per poder anar a provar aquests sectors que ens has comentat. Moltes gràcies, Edu.
Molt bé, a vosaltres.
Ens veiem el proper mes.
Vinga, vagi bé, gràcies, adéu.
Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya.
Aquest mes de juny ha estat un període massa llarg, fins i tot, de ressaca postelectoral. I el dia 15 de juny, bona part del país estava centrat en investidures i pactes per poder definir els ajuntaments catalans. Però una jove del Garraf, discretament, va presentar la seva candidatura, l'opció com una de les propostes guanyadores de la Copa del Món de Skyrunning.
Aquesta és Gisela Carrión, que fa només 4 anys va decidir començar a participar en curses de muntanya. Des de Sant Pere de Ribes, aquesta exjugadora de bàsquet ha aconseguit sorprendre a bona part del panorama internacional de les curses de muntanya i convence el seleccionador Fernando Rosa, que ha apostat per ella com una de les puntes de llança de la selecció catalana aquesta temporada. Amb només 25 anys, Gisela Carrión ja és una realitat de les curses de muntanya. A Del Garraf ha consumat a Livigno el que li faltava, pujar al pòdium d'una de les grans cites de la Copa del Món. Carrión va demostrar un cop més el seu talent i el seu brillant estat de forma ocupant una tercera posició en una de les noves proves més dures del calendari, com és l'Sky Race de Livigno. La libetana finalment va pujar al tercer calaix de la competició després d'una dura disputa entre la igualadina Sheila Viles, que es va proclamar guanyadora de la prova. La cursa original de Livigno va estar dissenyada pel corredor Marco de Gasperi i compta amb els ingredients de l'esperit de l'Skyrunning: 34 km de distància, 2.700 metres de desnivell positiu i trams tècnics per sobre dels 3.000 metres de desnivell, amb el punt més alt situat a 3.047 metres. L'organització es va veure obligada a modificar el recorregut inicial a causa del gruix de neu que hi havia a gran altura, amb canvis als cims i la inclusió d'una nova via ferrata. Carrión ja va sumar un sisè lloc en el seu debut a les sèries mundials a la Xina, i això la fa encercar un tram central de la competició amb opcions de lluita per les opcions més ambicioses. Acumular damunt d'una bicicleta i en una sola sessió el desnivell positiu de l'Everest, 8.448 metres. Sembla ben fàcil, no? Aquest és un dels darrers reptes esportius, anomenat Everest Challenge, que ha completat aquest dimarts David Riba, un metge de família de Tremp que dedica bona part del seu temps lliure a practicar esports de llarga distància. Per fer realitat aquesta fita, Riba ha pujat en fins a 20 ocasions el port de Santa Engràcia, a Tremp, que parteix de l'encreuament de la carretera C13, als peus de Talarn, i ascendeix durant 6,7 quilòmetres fins a coronar el primer coll, amb uns 440 metres de desnivell positiu. El trempolí va començar el seu particular Everesting el dimarts a les 5 de la matinada i el va acabar l'endemà a la 1:30, invertint-hi un total de 20 hores i mitja i recorrent 264 quilòmetres. I passem d'un repte com l'Everesting al retorn d'un home que crema els reptes com si res. Una de les curses de muntanya amb més nom dins del calendari mundial, com és la Cegama Aizkorri, ha servit per veure el retorn de Kilian Jornet al món de les competicions després de ser pare. Jornet va ser el clau dominador d'una competició que l'havia vist guanyar en 8 ocasions abans. La primera victòria de Kilian Jornet va arribar l'any 2007, defensant els colors de la selecció catalana de curses de muntanya, i quan la prova era puntuable per la Copa del Món. Des d'aquell moment, Jornet només s'ha marcat una pausa de 2 anys, on no ha participat a la Cegama, abans de tornar a guanyar la xapela a les Terres Basques. Després de 42 quilòmetres i 5.472 metres de desnivell acumulat, Jornet va aconseguir creuar l'arc de meta amb un total de 3 hores i 52 minuts, imposant-se al polonès Bartolomies i al francès Thibaut Baronain. Malgrat que l'esportista català no ha pogut superar el rècord masculí amb un temps de 3 hores i 45 minuts, Kilian Jornet es va tornar a mostrar implacable en un de les curses més exigents del calendari. I ens desplacem al territori més pròxim, al Montsec. El dissabte 15 de juny, una esllavissada va tallar el principal accés al Congost de Montrevell, a la carretera que va des del pont de Montanyana fins a Sant Esteve de la Sarga. El desprendiment de pedres no va provocar ferits, però sí cues de trànsit. La ruta alternativa és per la Clua i Castellnou del Montsec. Aquest fou el segon desprendiment de roques al mateix tram de la carretera en un mes. Precisament aquesta setmana estava previst que comencessin les obres d'estabilització dels talusos en aquesta zona. La Diputació de Lleida ha anunciat que elaborarà un estudi per valorar les alternatives a la millora del ferm del camí municipal que enllaça el límit provincial de Pont de Montanyana amb el pàrquing del Congost de Montrevell, d'uns 8 quilòmetres de llargària. La xifra aproximada de pressupost que es contempla seria de 375.000 euros. El Congost de Montrevell rep unes 100.000 visites a l'any i la zona ha registrat en els darrers anys nombrosos desprendiments de roques. Les administracions locals reclamen suport d'altres institucions per arranjar els accessos i garantir la seguretat dels vianants. Igualment, també es demana suport per regular l'accés al Congost davant l'elevat volum de turistes.
Núria s'ha despertat amb remor de fons. D'aquí una estona, aquesta vall regna de quietud i pau. Serà un murmuri de corredors que s'enfilaran per resseguir una de les carenes més boniques de Catalunya. Aquí el vent pentina els prats, el verd esclata a tot tren i l'aigua brolla amb llibertat. Som en un escenari de riquesa natural i paisatgística única. I aquí, i avui, Televisió de Catalunya afronta el repte per primer cop a la història de fer la transmissió d'una cursa de muntanya.
I és així com encetava Marc Negre el matí del passat 9 de juny la retransmissió de l'Olla de Núria a Televisió de Catalunya. Feia tot just una setmana que Sport 3 havia ofert la cursa de Cegama Ezcorri, però van voler anar un pas més enllà i obrir via amb la producció i retransmissió en directe per primera vegada d'una cursa de muntanya al nostre país. Aquesta retransmissió representa un punt d'inflexió en aquesta mena de curses, per visualitzar un espai competitiu en què l'estima i el respecte a la natura és tan o més important que l'esport. Un helicòpter, diverses càmeres situades per la carena i un gran desplegament tècnic va permetre seguir en tot detall la competició, posant-nos en primera persona en la pell dels corredors. El periodista Josep Maria Puig va recollir totes les declaracions a l'arc d'arribada i Marc Pinsac aprofitava el seu període de descans després de la temporada d'hivern per estrenar-se en l'anàlisi tècnica com a bon coneixedor de l'itinerari que és. La clàssica prova, que parteix des del Santuari de Núria, enguany celebrada la 13a edició amb 700 corredors inscrits i un recorregut de 21 km i 1.940 metres de desnivell positiu, en què un cop més va destacar el pas pel Puigmal, el cim més alt del Ripollès. Un dels trets característics d'aquesta cursa és que gran part del recorregut es desenvolupa per sobre dels 2.700 metres i no hi ha cap tram amb asfalt. Els participants van trobar el primer control al punt més alt del recorregut, al Puigmal. Seguidament es van dirigir fins al Coll de Finestrelles, on van arribar fins al Pic Finestrelles. D'allà van fer cap al Pic de Nou Fons fins a encadenar amb el Coll de Nou Creus que els portaria al Puig de Font Negre, per començar el descens que els duria altre cop al Santuari de Núria. De tots els corredors, el primer a retornar al Pla de Sant Gil va ser el banyolí Oriol Cardona, que una setmana abans havia entrat al top 10 de la Cegama, ocupant una sisena posició amb un temps de 4 hores, 7 minuts i 23 segons després de ser campió del quilòmetre vertical 2 dies abans. I així arribava a la meta de la Vall de Núria.
Ja el tenim aquí, l'Oriol Cardona, fent l'entrada al Pla de Sant Gil. L'Oriol Cardona guanyarà la 13a edició de la Olla de Núria, fent aquest give me five, xocant les mans amb la gent, satisfet, amb aquest somriure, aixecant els braços, perquè guanyarà la cursa poc per sobre de les 2 hores 20 minuts, però l'Oriol Cardona, aquí el tenim, campió de l'Olla de Núria 2019.
Estaves mirant el rellotge, l'has patat, no? Quina cursa, felicitats.
2 hores 20, sí, crec que és un bon crono. No sé en quant està el rècord, suposo que molt lluny.
2:14.
Però bueno, tot i així, jo crec que he fet un bon temps. un bon frec a frec amb en Jan.
Sí, us heu estat trepitjant els talons durant tota l'estona.
Hem anat tota la cursa junts i el Puigmal s'ha escapat una mica, anava ell sol davant i a l'última pujada podem escapar jo i ja mantingut la distància.
Oriol Cardona es va proclamar guanyador de la prova després de fer-ho en la darrera edició juntament amb Laura Orgué. El banyolí va parar el cronòmetre amb 2 hores i 20 minuts, després d'una cursa molt competida, com ja hem vist, amb Jan Margarit, que va entrar només 40 segons més tard. Pere Rullant tancava el podi després d'un gran debut amb un temps de 2 hores i 23 minuts.
Doncs aquí veiem a Clàudia Sabata amb l'estelada en mans, a punt d'arribar i proclamar-se campiona en categoria femenina de l'Olla de Núria. Moltes felicitats a Clàudia Sabata, el confeti bé que s'ho mereix després de 2 anys quedant-se a peu de podi. El que comentàvem, Clàudia, després de 2 anys quedar-te amb la mel als llavis de guanyar, ho has aconseguit, moltes felicitats.
Em fa molta il·lusió ser aquí, haver pogut pujar dalt del podi, però sobretot estar aquí amb aquest ambient, perquè això és increïble.
I així arribava Clàudia Sabata, que aconseguia la victòria en la cursa femenina de la 13a edició de l'Olla de Núria. La bergadana, que la setmana anterior venia de quedar tercera en la vertical de la mítica cursa basca Cegama Ezcorri, va travessar l'arc de meta de la Vall de Núria amb un temps de 2 hores i 55 minuts. Ellie Gordon va ser la segona classificada amb 3 hores i 29 segons i Núria Gil va tancar el podi amb 3 hores i 1 minut.
Camins del Pla i la Muntanya.
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyen l'Àlex Ortiz, president del Centre Excursionista, i el Jordi Esteve, secretari, per parlar-nos una mica de com va anar l'assemblea del Centre Excursionista i de l'actualitat del centre en diversos aspectes. Bon dia a tots dos. Primer, potser, bon diguem que, bueno, passat mes de maig va tenir lloc la Palla Bacara, l'assemblea anual del Centre Excursionista. Doncs, primer de tot, tu, Àlex, és el teu segon any com a president del Centre Excursionista. Com ha anat l'experiència?
Bé, del tot positiva. Molta feina. De fet, he de dir que som una junta que no és gens presidencialista. Vull dir que té d'haver algun president al club, però vull dir que tenim una junta amb responsabilitats i activitats totalment distribuïdes, i això es nota. Bueno, fent aquest petit incís, bé, és positiu. Hem continuat, bàsicament, els projectes que ja tenia el centre, que anàvem arrossegant, i hem anat incorporant dins de les possibilitats que tenim nous projectes. N'hi ha molts amb cartera, el tercer calaix, però bueno, hem de ser doncs això, curosos i mirar d'anar-los llançant a mesura que tinguem possibilitats.
De diversos temes que podem anar tractant el tema d'avui, el programa d'avui, comencem per l'assemblea. I com va anar la pròpia assemblea?
Bé, he de dir que, com a totes les assemblees, sí, com a totes les assemblees, voldríem que hi hagués molta més assistència de socis i sòcies. Bueno, això és un mal general, de que la gent, pues, per lo que sigui, pues, no participem dins dels òrgans d'informació i comunicació de les diferents entitats, però bueno, intentem canviar aquesta dinàmica. Va haver molta més assistència que l'any passat, quasi vam duplicar,
quasi
que veníem d'una xifra molt petita, igual estàvem parlant de 7 o 8 socis, o 5 o 6 socis de l'any passat.
I incloïen els membres d'assemblea?
Excloïen.
Des de junta, perquè recordo que en alguna assemblea, quan érem nosaltres amb alguna, hi havia més membres de la junta que socis.
Sí.
I dius, vale.
No.
Érem més gent aquest cop l'any passat.
Vam duplicar quasi bé el número d'assistents. Bueno, és un tema a canviar, però és difícil, som conscients que és difícil. Bé, va haver participació també als socis, sí, i sòcies que van venir, fent comentaris, aportació d'idees, petites crítiques constructives per millorar temes, aspectes. Bé, benvinguts són, i bueno, i ho encaixem perfectament, perquè creiem que si no hi ha una mica de crítica i pluralitat dins una entitat, acaba sent una cosa que s'estanque, no?
Uh-huh. Una qüestió, quants socis hi ha actualment al Centre Excursionista, més o menys?
Actualment tenim un nivell de socis que ronda cap als 400 socis. La tendència ha sigut sempre de creixement al centre, però sí que s'ha de dir que els últims anys ha sigut bastant, bastant exponencial, i a més, vull dir, molt contents.
Tenen alguna característica especial? És a dir, més homes, més dones? Un problema que sempre ha tingut el Centre Excursionista, recordo la meva etapa de membre de la Junta, és que era bàsicament gent molt gran, joves no n'hi havia.
Tenim una mica de estadístiques de tipologia de socis que tenim. Evidentment, hi ha una mica més d'homes que dones. Aquesta tendència sempre ha sigut la mateixa. Sí que aquesta xifra també s'ha anat retallant al llarg dels anys. Abans potser hi havia encara molt més, i ara s'ha retallat aquesta xifra. Potser el rang d'edats que hi ha més, estem parlant potser de la mitjana edat. Mitjana edat són els que més n'hi ha. També hi ha molta gent
De 30 a 45, per exemple, o de 40 a 55. Sí. Després també hi ha una franja de gent
pues, més jubilats,
que són força actius. Sí, tenim el mateix dèficit que tenen, bueno, que tenen bastantes entitats, no diria totes. Falta gent de 17, 18, 19, 20, 22 anys, més gent, nois i noies, que fossin socis de l'entitat. S'ha de tindre en compte que hi ha hagut un creixement dins d'aquesta franja d'edat del recòdron, de la gent de la secció d'escalada, que ha hagut un creixement,
ha portat molta gent al centre, sí, el rocòdrom.
Es va fer una de les raons per les quals se va fer, precisament, a veure si s'anima,
sí,
gent jove.
La veritat és que ha portat molta gent, perquè quan s'inscriuen, sóc el que rebre les inscripcions, molta gent defensa bé. No és que jo vull anar al rocòdrom, i també veus una mica el perfil dels socis que s'apunten al centre. Jo sí que vull fer un petit incís amb això, que torno a dir, que la salut, penso jo que la salut del centre és molt bona. Si comparem el que és Balaguer, vull dir, una entitat com la nostra, amb 400 socis, és una quantitat molt elevada. Vull dir, la podries comparar amb Lleida, per exemple, que
potser ens dupliquen...
No, tenen uns 700 socis, Lleida.
Sí.
700, 800 socis, estem parlant que és un Lleida. Per tant, nosaltres ens sentim orgullosos i contents del número de socis que tenim. Evidentment, sempre el que busquem no és la quantitat, no? Sinó també que siguin socis participatius, que és el que sempre lluitem una mica, no? De que participin a les activitats.
I ara ja podem anar a la segona qüestió. Quin tipus d'activitats s'han fet? I també si quina assistència hi ha hagut, més o menys, de mitjana?
No portem una estadística allò mil·limètrica de les assistències i tal. S'ha de comentar que cada setmana tenim una o dues activitats. Hi ha alguna setmana que potser quede deserta i no hi ha cap activitat prevista. Durant tot l'any tenim, doncs, quatre trimestres amb activitat més o menys constant. A nivell de seccions i tipologia de tipus d'esport, podríem parlar que hi ha des de senderisme a sortides de, podríem dir, de caire una mica històric també. Tu ets un dels que moltes vegades proposes sortides de l'Arnau Miradetost, les sortides del Llop. Aquest any hem engegat les sortides amb un caire històric literari, tot el cicle dels Llops. Tenim activitats d'hivern també, hivernals, raquetes, sortides d'alta muntanya amb un grau d'exigència de nivell, crampons, piolet i tal.
Sí, més alpinisme.
Més alpinisme, podríem dir. Sí, la secció d'escalada també no tenim sortides d'escalada, però hi ha activitat dins de la secció. Bueno, sí, tenim dèficits com pot ser la bicicleta de muntanya,
caiac,
que anteriorment havíem tingut, pues, una rellevància més alta, no?, dins del centre. Bueno, intentem que surti un programa d'activitats variades.
Sí, però això és el programa oficial, en realitat estem parlant de programa oficial, perquè els 400 socis, la major part dels socis estan fent activitats fora, en altres d'això, és a dir, el caiac, sí, potser el fan fora, sí, la bicicleta de muntanya potser la fan pel seu compte i es troben 4 o 5 amics.
Correcte,
i surt.
Correcte, correcte.
També d'aquí podem aprofitem, no?, a convidar els socis a que ells poden proposar sortides, i qualsevol soci, escolta, doncs, crec que hi ha una mancança al centre de bici de muntanya, i algú que hòstia, doncs, a mi m'agradaria proposar, m'agradaria organitzar, sabem que
sí, sí.
No? És un centre que el calendari d'activitats, fem molta insistència en això, però està obert a tothom pot proposar, organitzar sortides, sempre passant per junta, però això crec que seria fantàstic,
sí, sí.
Si és algú que, una de caiac, una de barranquisme,
fantàstic,
també, no?
Bueno, l'organització informal,
exacte,
correcte,
que ja que diu, perquè he de fer formal, si encara se m'ha fet mal algú,
sí. Exacte.
És això. Hem parlat una mica del cicle dels Llops, que és una novetat important d'aquesta junta i un projecte interessant, perquè col·laboració amb altres entitats del centre, aquí n'hem parlat bastant sovint. Com valoraríeu aquest cicle, les activitats fetes fins ara d'aquest cicle, i què us semblen?
Positiu, totalment positiu. Hem anat fent trobades per analitzar amb representants del museu i de la biblioteca com va funcionant tot plegat. Hi ha coses a millorar, evidentment, era la primera experiència que teníem de tres entitats que ens juntem per tirar endavant un cicle d'aquestes característiques. Hem vist que hi ha algunes coses que les podem millorar, però l'assistència molt correcta, alta, jo diria, alta i altíssima, a vegades, i la qualitat dels actes i de les sortides i de les conferències, jo, bueno, a les que he pogut assistir jo, com a usuari, parlo, me sembla que és perfecta.
Vull comentar alguna anècdota o alguna cosa d'interès que diguis, això ha estat especial o no?
Bé, no ho sé, ara mateix, ara m'agafes una mica així
en
fred,
però... doncs mira, va passar això que, bueno, pues sí, va passar alguna cosa especial, que tampoc no és, és més... Quina és la propera activitat, per cert, del cicle? Em sembla que és aviat, perquè tinc aquí el calendari.
Tens aquí el calendari, perfecte.
Exacte, diumenge 2 de juny...
Al setembre crec que hi ha una parada, a l'estiu vam decidir fer una parada.
Al setembre crec que hi ha una xerrada, una conferència.
Sí, perquè...
Sí, perquè ara no he portat el calendari de setembre.
Sí, jo crec que és de cara al setembre que tenim les properes sortides ja dels joves. Se va fer aquesta petita aturada a l'estiu, també lo de sempre, no? Que sempre la gent tira més una mica pel seu compte o més cap a alta muntanya, on diuen, fem una parada,
i la calor... A l'estiu, vacances,
i vam dir, aturada, i llavors al setembre se reprèn una altra vegada els joves.
Hi ha una... previsió de fer algun altre cicle o alguna... Sé que hi ha algun run-run, perquè sempre m'he preguntat quan ha vingut algú, però...
Hi ha idees de fer un cicle de sortides també literàries, dir-li, però potser no tan llarg, perquè era molt ambiciós, perquè la novel·la del francès doncs, donava per diferents escenaris dins de la història de Balaguer i de Catalunya, i bueno, buscaríem una cosa una mica més de petit format, amb activitat a muntanya, amb algun novel·lista també proper a les Terres de Lleida, Bueno, jo penso que encara està embastat i per això no ho podem comunicar encara, no?
Però sí, que però qui segurament... hagi agradat els jocs i que vulgui continuar una mica amb aquesta iniciativa històric-literària excursionista...
Podem ficar-hi gastronòmica.
Gastronòmica, també, bueno, quan acabes...
Podem anar enllaçant.
Sí, també.
Podem anar creant sinergies i segur que farem una pilota ben
crec
gran.
Crec que si algú té el CEP és que està obert a tot això i més.
De cara a l'estiu, segurament juliol, agost o juny-juliol, potser serien 2-3 sortides i una conferència o una projecció d'una pel·li a l'entorn d'una novel·la també molt coneguda.
Molt, molt coneguda.
I que l'autor sembla que està predisposat. El que passa és que aquest any, per dir-ho d'una manera, durant aquest any estàvem empatxats amb el tema dels llops i, entre cometes, empatxats, en el bon sentit. I el que hem fet és programar-ho, però bueno, deixar una mica de temps, valorar també com anirà aquest cicle a l'acabar l'any... Però sí, intentarem continuar amb aquesta dinàmica de sortides literàries.
Sí, que ha eixut algo, aquesta llavor que en moment ens agrada, hem de veure on ens porta també, i veure final el que hi té, a final d'any valorar si el positiu que ha sigut aquest cicle i si les sinergies, el que diem ell, no? Conflueixen totes, l'any que ve pues, engega un altre.
Tornant una mica a el que deia el Jordi abans, de que feia un prec als socis i sòcies que participessin en activitats que potser no tenen una continuïtat, per exemple, la secció d'escalada va funcionar, l'origen va ser així, no? Iniciatives de socis que tenien aquesta inquietud d'escalada i es forma la secció, se fa un conveni amb l'Ajuntament amb el tema del rocòdrom. Ara, per exemple, una de les sòcies del centre també que forma part de la Junta, l'Antònia Ortiz, està tirant davant també una activitat de randoner, de marxa
nòrdica, que està tenint molt bona acollida.
Molt bona acollida, amb unes sessions, ocupen minicursos i un seguit de sortides que ha anat fent, que ho va coordinant ella. Vull dir que és una mica aquesta la dinàmica. El soci que té una iniciativa, l'acollirem i per poc que puguem l'arropem i li donem via lliure.
Molt bé. Ja que hem parlat d'això, potser fem un petit canvi a altres temes, perquè, per exemple, el mes passat, si voleu comentar alguna cosa més de la Junta o de les activitats...
Bueno, com a novetat aquest any, també, perquè creiem que és una petita cosa, però ha estat força bé, la Junta va potenciar el crear una samarreta del centre, vam editar una samarreta que pels socis i sòcies pues, estava a meitat de preu, una samarreta de qualitat on la gent la pugui portar a les sortides o quan vulgui, però bueno, que sigui representativa de l'entitat, no? És una petita iniciativa però que ha tingut
molt bona acollida, més de la que ens pensàvem, ha tingut molt bona acollida, perquè saps com fa samarretes, a vegades quan fiques un preu, el que passa,
jo en tinc, vull dir, és molt xula.
la samarreta buscàvem una mica algo que ens identifiqués. Ens va costar una mica, al principi trobar una mica el disseny. Evidentment sabíem el que volia que aparegués, no? El Centre Excursista Balaguer, el logo, però una mica fins que ens vam donar amb la idea de les curves.
Ens vam ficar en mans d'un dissenyador professional local.
Molt bo.
Que ens va ajudar i ens va col·laborar, l'Arnau Torrente.
Sí, ens va donar una primera idea.
Sí, i bé, ha sortit una samarreta diferent.
Sí.
Però xula.
Molt xula, amb les curves del Mont-roig, del nostre estimat Mont-roig, que és el més proper que tinguem, que tenim amb curves, no de nivell, no aquí a la vora de casa, no? Perquè estàvem barallant la possibilitat, te'n recordes, de Mormur,
sí.
Però és que vam veure poques curves. Vam dir, anem més cap a la muntanya.
Mm-hmm. Molt bé. Si no voleu comentar res més, parlem d'una mica d'actualitat, perquè el mes passat vam parlar de la massificació a la muntanya, és a dir, va ser notícia doncs, que 250 persones fent cua en aquella mítica fotografia de l'Everest, que dius, això ja és l'autopista, entre cometes, sembla Mont-rebei, la setmana passada va haver lo de Mont-rebei, però és que
correcte.
Si anem a Mont-rebei, me sembla que és les Rambles.
Sí, sí.
Perquè bueno, quan jo vaig anar, fa anys, ja en les Rambles, ara deu ser...
Molt
pitjor, potser, encara.
De fet, vull dir, ja s'ha vist que hem tingut que regular el que és els aparcaments a Mont-rebei, i, bueno, és un peix que es mossega la cua, també, una mica, no? Mm. Perquè volem, no?, que la gent vagi a la muntanya, no? Potser... No?
Sí.
Però comporte també.
Però no només això, és a dir, a la Neto, pocs dies després, per dir, no fa falta tant lluny, aquí a la Neto, tres quarts mateix. Sí. I el Congost, 2.000 barques. Mm. Que dius, el problema és veure aigua, potser fins i tot un munt. Voleu comentar una mica això, que potser ho heu fet una mica, si estem abusant una mica de muntanya, si som massa excursionistes, què penseu de tot aquest procés?
D'aquest tema em sembla que en vam parlar, no sé si a l'anterior entrevista que vam fer, també fent un resum de l'assemblea que vam fer l'any passat, o en una entrevista que vau convidar aquí a parlar.
Sí, bueno, potser el mes passat, perdó, també en vam parlar una mica, perquè clar, era el mes en què trobes aquesta foto, trobes l'altra foto, i vam començar a parlar una mica també de tot aquest aspecte de que estem destrossant una mica el medi ambient, d'aquesta certa manera, nosaltres mateixos.
S'ha massificat. Té aquesta vessant positiva, hi ha molta més gent que practica la muntanya, i esports de córrer per la muntanya i les diferents varietats que hi ha de gaudir de la natura.
Però és esports de muntanya o és mercantilitzar la muntanya? Perquè
jo tinc una paraula una mica més forta, és una mica prostituir la muntanya, vale? Quan, en casos com l'Everest estic parlant, quan hi entra el factor diners, com és l'Everest, perquè penso que l'Everest no és un cim a nivell econòmic assequible a tothom, no? Van qui té diners. Llavors, jo penso que aquí entra el tema una mica prostitució de la muntanya, no? Perquè, evidentment, que és un peix que es mossega la cua perquè al govern ja li va molt bé els ingressos, les fonts d'ingressos que es paguen per poder pujar a l'Everest, però això té un efecte negatiu, no? Un efecte negatiu per la muntanya, un efecte negatiu...
Per la gent que es mor,
per les víctimes. Llavors, no sé fins a quin punt... No sé, Àlex.
Sí, jo penso que és difícil, és una patata calenta que costa de trobar l'equilibri, no? Però s'ha de trobar un equilibri. En el seu moment, quan tenia 15 anys, vaig anar a Sant Maurici, bueno, idealitzant el Parc Nacional d'Aigües Tortes i tal, i vaig trobar que hi havia, potser hi havia 60 cotxes aparcats, una rulot que venia, una xurreria que venia xurros i patates i tal, al lloc on ens van menjar el bocat, al barranc que hi havia darrere, hi havia tot de llaunes, però com si fos un abocador, llaunes metàl·liques, de conserva, etcètera, etcètera. Clar, això amb el temps ha passat de que s'ha legislat, no? O sigui, ha canviat, i per poder accedir al Parc Nacional... Pues hi ha una llei per poder-hi entrar, per noctar, etc etc. Clar, això restringeix una mica la llibertat de la gent, però jo penso que s'ha de legislar, vull dir, igual que el Teatre de Balaguer, pues, si té la capacitat de 700 persones, no en ficarem 1.000, el Congost de Mont-rebei, que és un espai natural, encara amb molt més motiu, i a l'Everest pues, tindria de ser igual. No n'hi ha prou en que tothom tingui poder adquisitiu perquè un helicòpter el deixi allí. Hi ha un equilibri a la natura que es tindria de conservar. És complicat perquè aquí entren interessos econòmics,
polítics.
Interessos polítics dels governs, interessos de gent, d'il·lusió, de gent que vol anar a fer l'Everest i potser s'ha d'esperar 3 anys o 4 si hi ha una llista d'espera. No sé, és complicat. Això és com una mica com l'equilibri entre els escaladors i les parets on estan niuant aus i rapinyaires, no? Pues, el problema el que no pots és obviar-lo. S'ha de legislar i s'ha de trobar uns mesos que puguin fer escalada i uns altres mesos que amb aquells ocells els deixis niuar en pau. No sé, jo tampoc tinc la clau del problema, eh? El que sí que se fa és se va molt ràpid amb la muntanya. O sigui, una persona avui en dia agafa un input d'un Kilian o d'una cursa de muntanya o d'un anunci o d'un company que al gimnàs li ha dit que ha pujat a la Neto i en menys d'un any se'n va a córrer, se'n va a caminar, s'equipe, puja a la Neto, puja al Mont Perdut i es planteja anar al Mont Blanc. Quan abans això era un procés, no?
Sí.
Venies d'un centre d'esplai, venies d'un grup d'amics, venies d'un centre excursionista, els orígens devien ser el Mont Roig, el Mont Sec, després t'anaves a Sant Gervàs, a l'estiu anaves a uns campaments, o t'anaves a un refugi 2 o 3 dies, després t'atrevies a pujar a un 3.000, ara... quan te creies fort i capacitat, amb gent que en sabia més, pujaves la Pica d'Estats, començaves a col·leccionar alguns cims, pernoctaves en refugis lliures...
Sí,
ara és experimentant que t'agafés una pedregada enmig de la muntanya. Tot això era un procés. Ara, avui en dia, passes de 0 a 100 i la gent passa de pujar a la Pica amb 6 mesos.
Fan Montalegre de Sant Jordi i llavors ja te pregunten alguns, hòstia, per anar a la Pica o per anar a la Neto?
I corrent.
Sí.
I corrent, que no tinc cap problema en córrer, vull dir, és una activitat més de córrer per la natura.
Sí, sí,
amb el crono, sí. Ja no és allò de slow.
No, vaig pujar amb 6 hores, vaig fer la Neto, sí. Vaig fer amb 7
se viu molt ràpid, i a la muntanya i a la muntanya no estem exempts d'aquest tema. Llavors, clar, tothom vol fer l'Everest, tothom vol fer la Neto, tothom vol fer
la Pica,
el barranc de Turno,
el Mont Blanc,
una mica més, una mica més ràpid,
sí,
una mica més alt.
Més alt, més sempre. Alt. Sempre és el més, la cultura del més.
I no ens deixem fer la foto al cim, que també ho fem nosaltres.
Sí,
clar, al cim,
fem la foto.
La foto perquè sí. No ens deixem... I escampar-ho a tothom, eh?
Uh-huh.
Perquè és que si no, no existeixes, sembla. Llavors potser ens... Hem de trobar aquest equilibri, no?
Bueno, ja per segon dia...
Un dia.
Ai, volia parlar també del cinema de Torelló, que abans de començar l'entrevista m'heu comentat de que s'ha suspès, estava prevista per fer-ho aquest diumenge 30, el passat diumenge 30, i al final es farà l'últim trimestre.
S'ha posposat.
Què ha passat?
Posposat.
Una mica.
Sí, bueno, mantenim un problema amb el tema de la sala on s'havia de projectar. Busquem, evidentment, per aquest tipus de pel·lícules un lloc còmode, com és la sala d'actes de l'Ajuntament. Crec que un festival d'aquesta envergadura i una projecció d'aquesta envergadura es mereix un lloc amb condicions, i la sala de l'Ajuntament no està disponible per les dates que volíem. Llavors, ja, clar, com que l'havíem tallat molt llunyà al calendari, que és l'últim mes del trimestre vigent del calendari d'activitats, ja ens teníem que saltar el que venia d'estiu. Llavors hem pensat que, clar, l'estiu que passa, el que diem sempre, que si un marxa de vacances, que si l'altre se'n va a la muntanya, que si l'altre no hi són. Llavors hem preferit esperar el calendari de la tardor, el calendari d'octubre, novembre, desembre, per llavors fer el cicle de Torelló. O sigui, no l'hem suspès, l'hem posposat. De fer-se es farà amb la projecció d'una pel·lícula que crec que serà força, força interessant per la gent.
Sí, ho és, si me no recordo, és de This Mountain Life
i
passarem, passarem una petita, per acabar el programa, el tràiler de la pel·lícula, que els nostres oients només podran, entre cometes, escoltar-lo, però si el poguessin veure, sempre poden anar a la pàgina web, que ja els hi comentarem en el seu moment.
Correcte.
Per veure aquest tràiler, que diu molt del que es pot veure.
Sí.
Bueno, abans d'acabar l'entrevista, potser que, com que anem de cara a l'estiu, em comenteu si teniu prevista alguna travessa, alguna activitat, o voleu comentar-ho...
A nivell de centre, estem parlant.
Bueno, a nivell personal, de centre, o del que vulgueu, si... Llavors penseu que no ens escolta ningú i potser no vindrà ningú més i...
Projectes sempre molts, la veritat. Crec que tenim més
projectes, jo almenys parlo per mi, més projectes que dies. Mm. Això és veritat, no? És el que diem sempre, no? Tants cims per pujar i tants pocs dies que tenim. Sí. No? Projectes molts, al sempre més ara de cara a l'estiu, que ja tires més cap al Pirineu. Però anem una mica sobre la marxa, també. Sí. Vull dir que,
segons el calendari ens permet fer, doncs,
sí,
bueno, aquest mica. Cap de setmana estàvem
a
Guara i a Riglos, amb 13-14 persones.
14, sí, 14 integrants.
I en dos dies, dissabte i diumenge, i surten moltes idees. Allí sí. Flueixen projectes i cims, clar, és que... Bueno, però bueno.
És el que té la muntanya quan surts, acabes tornant a casa amb dos projectes més. Llavors, pensa que cada dia que surts són dos projectes més o tres projectes més. Llavors, és el que és exponencial, però falten dies. Però sí, crec que és que si la meteo ens ho permet, la meteo i tot, pot ser un estiu productiu.
Bé, doncs, fins aquí l'entrevista, si t'hi voleu comentar alguna cosa abans de plegar.
Una coseta només. Comentava que al sopar de l'esport de l'any passat vam nominar el Jaume Casals, que és soci, ha estat president durant 17 anys, i bueno, volia fer-ho constar de que, bueno, per unanimitat a la gent de la Junta vam creure que era la persona que teníem de nominar a la nit de l'esport, i bueno, agrair-li eternament els anys de dedicació i que continuï encara, perquè està col·laborant portant el 100% pràcticament
de la revista
del Centre Excursionista, però bueno, volia fer aquest petit incís perquè em sembla que no serà mai,
però
no agrairem mai la tasca que ha fet, i que bueno, que sempre és interessant de que t'ho reconeguin. Mm-hmm. I la Junta ho creiem així. Hi ha d'altra gent, eh? Vull dir, el Jaume era una mica el cap visible de la Junta i que va anar perllongant durant aquests 17 anys, evidentment, i que va tindre un equip variat i que anava canviant, però bueno, ell com una figura de coordinador, com d'entrenador, jo penso que se li ha de doncs això, reconèixer la dedicació que ha tingut al món de l'excursionisme.
I ja teniu pensat qui serà el nominat per la nit de l'esport d'aquest any?
Sí, aquest any hem decidit de proposar a la sòcia i membre de la Junta del Centre, Antònia Ortiz, per, bueno, per la trajectòria que ha tingut dins del centre, i també en especial per potenciar totes les activitats que està realitzant de marxa nòrdica, amb cursos, sortides, i sé que està també formant-se ella per tindre més experiència i poder donar la seva experiència a la resta de socis i socis que ara actualment estan practicant aquesta secció, aquesta activitat esportiva dins de les activitats de muntanya. Creiem que s'ho ha guanyat de pols.
Moltes gràcies per la vostra presència aquí, i fins la propera vegada.
Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
The mountain will lift you physically, intellectually and spiritually.
Traverse the coast mountains of British Columbia and Alaska. It's myself and my mom.
I'll be 60. Yeah, let's do it.
We will have to cover 2,300 kilometers.
What they've chosen to do is over some of the most rugged, remote terrain in North America.
Two, walk away.
6 months in the mountains. I would not do this trip.
Oh, that's fuel.
That one's fuel.
Oh, I was hoping it was vodka.
We spend a lot of our time so removed from our body and everything that it can provide. You know, I'm not interested in dying. I'm up there because I want to live.
I took one step and I got a reading of 4.2 meters.
We are not taking home Todd dead. We are finding him alive.
At the still point of the turning world, there the dance is.
I don't think you get true adventure without some suffering.
I don't feel old, right? I feel I can do this.
Is
this too risky? Should we try and find a different way? Should we back off?
There's definitely a chance that we'll fail.
She has never done anything this hard before.
Camins del Pla i la Muntanya.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem veure-us el mes que ve. Disfruteu de la muntanya durant aquest mes i comenceu a fer les activitats que ens permet l'estiu amb molta prudència, com sempre. Fins aviat.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.